Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Bona nit i benvinguts al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cada any se suïciden 1 milió de persones al món. Això suposa una mort cada 40 segons, un immens patiment de la persona i del seu entorn familiar i uns costos econòmics xifrats en milers de milions. Una altra dada inquietant. El suïcidi és la primera causa de mort entre els homes de 30 a 44 anys al nostre país. La prevenció del suïcidi és una necessitat que no s'ha abordat de forma adequada a causa, sobretot, a la falta de sensibilització sobre la seva importància i del tabú que l'envolta. El passat 23 de novembre va tenir lloc a Barcelona una jornada sobre prevenció del suïcidi organitzada per FECAFAM, la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental. Una jornada en la que es va donar a conèixer pràctiques que fins ara s'han anat desenvolupant amb bons resultats i en les que es van analitzar quins són els reptes pendents per seguir avançant. Avui, al De Cap i De Nou, parlem de prevenció del suïcidi.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'aquesta prevenció, de com es pot prevenir un fet colpidor com el suïcidi, i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanyaran la Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Serà amb nosaltres la Mònica Carrilero, treballadora social, responsable de l'àrea de polítiques públiques de la FECAFAM i coordinadora d'aquesta jornada que us esmentàvem. Tindrem amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer. Bona nit, Jordi.
Bona nit a tothom.
Tenim aquí també l'Anna preparada amb la brúixola. Bona nit, Anna.
Bona nit.
Tenim l'Esteve amb el seu llibre Pensaments d'un educador, aquí preparat per obrir. Bona nit.
Déu us guardi a tothom.
I tenim el Jordi Carretero a control de so. Amb tots ells comencem De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi.
Oriol.
Què tenim avui? Quina és la qüestió que planarà al damunt del nostre programa, allò que volem aprendre avui amb aquest espai dedicat a la prevenció del suïcidi?
Vinga, doncs, us presento aquestes reflexions a veure com les podem anar digerint. Segur que si ens aturem a pensar en allò que cal portar en una motxilla per fer una excursió, molta gent coincidirà en portar les mateixes coses. I les coincidències només fan que repetir-se si parlem de què hem de fer per preparar una bona escudella o per preparar-nos per a una entrevista de treball. Potser la causa de les coincidències sigui les múltiples experiències que molts de nosaltres passem davant aquests temes, molt habituals i comuns. Però, i si us pregunto, quina opinió heu construït entorn al suïcidi? Què li pot passar pel cap a una persona que vulgui renunciar al fet de viure o ha parlat alguna vegada amb algun familiar que ha perdut el seu fill, pare o parella per un suïcidi? No tothom sabrà què dir, explicar o informar. Doncs avui ens aproparem al suïcidi per parlar de la fragilitat de la vida, sobre les decisions que prenem, sobre la visió que ens construeix sobre la vida, la mort, els actes, les conseqüències. Anem a aprendre més coses, anem a tractar un nou tema aquest cop que xerri la fragilitat de la vida. I ens preguntem, Oriol, què hauríem de saber tots sobre el suïcidi?
Del suïcidi se'n parla poc, moltes vegades és un tema tabú, d'aquests que en diem tabú, i avui justament ens preguntem això, què és el que hauríem de saber tots sobre el suïcidi? Doncs això és el que volem aprendre avui, el De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Anem a conèixer, doncs, les nostres convidades d'avui. Dèiem fa un moment la Cecília Borràs, per un costat, presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Bona nit i benvinguda.
Bona nit.
Tenim també la Mònica Carrilero, treballadora social i responsable de l'àrea de polítiques públiques de la FECAFAM i coordinadora de la jornada que va tenir lloc el passat 23 de novembre aquí a Barcelona, Prevenció del Suïcidi, Experiències i Estratègies Nacionals i Europees. Bona nit, Mònica.
Hola, bona nit, Oriol.
Benvingudes a les dues. Avui parlem d'un tema que és delicat, És un tema que fins i tot moltes vegades, i també aquests dies llegint informació vostra sobre, sobre aquesta jornada, doncs surt a vegades aquesta pregunta, dir, cal que parlem d'aquests temes? I potser és el primer que us preguntaria, cal que en parlem?
I tant que cal parlar. El parlar és la primera eina que tenim, la paraula, i és la primera eina que tenim vàlida que ens puguem comunicar entre tots els nostres sentiments. I parlar del suïcidi que comporta parlar d'uns sentiments de patiment, tant per als aquells que han pensat alguna vegada fer-ho, com aquells que ens quedem perquè aquella persona ha marxat. La paraula.
Per què no se'n parla del suïcidi? Per què és un tema tabú?
Bé, bueno, jo una miqueta reforçant el que deia la Cecília, sí que cal parlar. La nostra Junta de la Federació va pensar que, tot i que és un tema tabú, és un tema que implica moltes famílies. Tu, al començament d'aquesta tertúlia, diguéssim, has comunicat ja les xifres i fins i tot ens preguntem que per què no se'n parla, perquè és un tema tabú. Suposem que a nivell històric ja hi ha llibres com La mirada al suïcidi de Juan Carlos Pérez, que va ser un dels ponents de la nostra jornada, que ja anomenava que fins i tot a la gent que havia fet un acte de suïcidi, un amor per suïcidi, fa anys ja se l'enterrava en una altra part del cementiri. És a dir, la nostra societat encara té una estigmatització cap a aquest tipus de mort i és per això que cal parlar per trencar aquest tabú.
Hi ha molts mites al voltant de tots aquests temes. Quan un tema és tabú, hi ha moltes frases fetes i consideracions moltes vegades mancades d'autoritat i de coneixement. Una d'aquestes coses és, home, és que parlar del suïcidi fa que la gent s'ho pensi més i que hi hagi més suïcidis. Això seria així?
Bé, en persones doncs, que ja tinguin un cert risc, possiblement hi ha aquest efecte crida que sobre el suïcidi doncs, pot existir, no? De persones que ja tinguin una patologia o hagin un risc o hagin fet intents previs de suïcidi que es vagi a alimentar. Però no per pensar que no es pugui parlar per aquest tema, doncs s'ha d'evitar parlar d'una cosa que és una realitat i que realment doncs, estem davant d'un problema social i de primer índole a nivell inclús sociosanitari per el que comporta, no? de dolor i bueno, a nivell social, d'un trencament brutal en moltes famílies.
Justament no parlant-ne, empitjorem les coses? És a dir, fem que creixi aquest dolor?
No parlar-ne és evitar, és fer una negació de que això existeix. En certa manera, socialment hi ha com una certa vergonya en que, en certa manera, tothom ens sentim responsables d'aquella mort. Quan una persona mor per suïcidi, generalment en el seu entorn sent la mirada social de que no te n'has adonat compte que alguna cosa passava. O, per exemple, si un nen a l'escola ve i li diu a la seva mare, mama, mira, fulanito, manganito, s'ha suïcidat, i la mare, la primera reacció possiblement que tingui, que passava a casa seva, no? Anem a buscar que aquell entorn d'aquella persona no ha funcionat bé, alguna cosa ha fallat. I això fa que es calli. Jo personalment puc dir que em va costar molts mesos pronunciar la paraula suïcidi. Una paraula molt dura per tota l'estigmatització i la connotació social negativa. Estem parlant que és una persona que està tant contra la seva vida. I això és molt, molt greu socialment i molt impactant.
La mort en aquesta societat nostra ja és un tema tabú.
Correcte.
De per si. Diria que potser a poc a poc hem anat sent més conscient i cada vegada se'n va parlant més, però aquí, en l'altre extrem, encara molt més camí per fer, hi hauria aquesta realitat de la mort per suïcidi. Intentem veure una mica també les causes. Què pot portar una persona a suïcidar-se?
Bueno, justament parlàvem de causes multifactorials, no? No hi ha una sola causa. Els especialistes, també responent a la primera pregunta, pel fet de parlar de suïcidi, no tindrà, això és un mite, no? No hi haurà com una avalanxa d'aquest fet. Vull dir, hem de trencar aquest tabú d'alguna manera, perquè el fet de parlar, i la gent que ho diu, no vol dir que no ho vagin a fer, això també és un mite. Vull dir, el que ho diu ho pot fer. Trencant una mica aquesta primera part. Quan tu comentaves aquesta segona pregunta...
Sí, les causes.
Les causes multifactorials, sobretot els especialistes el que diuen és que el patiment que té aquella persona en el moment de tentar d'alguna manera amb un suïcidi, de fer un acte de suïcidi, és tan gran i no té eines per poder donar solució a aquest patiment, que l'única via que veu possible és aquesta, deixar de patir amb l'amor, i no és lliure per fer-ho, no, això?
Mm-hmm.
Això potser la Cecília també ho hem comentat abans. No hi ha una llibertat per cometre aquest acte, sinó que la persona té un patiment tan gran que és l'única solució que troba viable.
Sí, no hi ha una opció de triar en aquell moment, no. O en tot cas l'àmbit de tria és molt, molt petit, no?
No, a veure, partim ja de la primera premissa, és que ningú vol morir. I els que moren, per suïcidi, tampoc si haguessin trobat una altra sortida a la seva mena en aquest patiment que tenen. Això per davant, no? Com deia molt bé la Mònica, cal considerar que és el resultat de moltes causes i circumstàncies interrelacionades. I això fa que el dolor és molt insuportable, que no tenen una altra elecció. No els serveix la lògica de la vida en aquest punt de dolor tan gran. Ells només veuen una altra lògica, que possiblement sigui la de la mort, que els faci donar aquest pas, però que des del punt de vista dels vius és molt incomprensible, és molt difícil entendre per què han de donar aquest pas. Però és que no hi ha altra solució.
També hi ha una falta de registre de totes aquestes morts. És a dir, quan parlem de multifactorial, pot ser una persona que es queda sense feina, una persona que té un desengany amorós... Potser és un problema que per tu sembla molt, molt petit i per aquella persona se li fa enorme. Llavors, la solució que troba és aquesta, no?
Mm-hmm. Hem sortit al carrer per veure també, preguntar, com fem tots els programes, sobre el tema d'avui. Avui parlàvem justament d'un tema que dèiem, doncs, se'n parla poc, que costa parlar-ne. Anem a veure què és el que ens han dit des del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi, on t'hem anat?
Al barri d'Horta hem anat a fer una bona passejada i fins i tot em vaig trobar amb un testimoni que havia viscut el tema d'un amic.
Havia viscut de prop la vivència d'una persona, en aquest cas un amic que s'havia suïcidat. Escoltem primer també el que diuen, el que ens han recollit des de Sant Andreu, els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu de Barcelona, que han sortit també a preguntar, en aquest cas, què pot portar una persona a suïcidar-se? Quina és l'opinió que les persones poden tenir sobre el que pensem que pot passar pel cap o en quina situació pot estar una persona en el moment que pren aquesta decisió?
Què pot portar una persona a suïcidar-se?
Pues la desesperación a perder el trabajo, recaer en alguna droga o antidepresivos, venir abajo hasta el punto en el que no puedas más.
Pues ahora tot molt negre.
En aquests moments, persones que potser no s'havien plantejat mai, degut a que s'estan trobant sense res, ja no es diria ni sobreviure, no trobar una sortida.
Pues mira, pues que esté sin dinero, que tenga que se le echen de casa y que no sepa dónde irse a vivir.
Una depresión, me imagino, ¿no?
Pues algún desequilibri, enfermedad mental que pugui tenir la persona i que en un moment de frustració faci aquest pas.
Això és el que ens deien des del que ens havien recollit des de Sant Andreu. Anem a veure des del barri d'Horta què ens van dir.
Doncs avui a l'opinió del carrer, què pot portar una persona a suïcidar-se?
Bueno, crec que s'ha d'estar molt malament, no? S'ha de tenir problemes personals, amb drogues, econòmics, ni no tenir ningú que et recolzi. S'ha de ser potser una persona bastant egoista, perquè hi ha gent que es preocupa per tu i tal, i si et suïcides, pues és com si passessis una mica d'ells.
Per trobar-se en un estat totalment desastrós, destabilitzant, tant físicament com psicològicament, i aquest motiu de no trobar suport ni estima al seu entorn...
Pot venir com una apagada de ploms, no? Quan una persona perd tota perspectiva, perd tota il·lusió i no veu més enllà voler acabar amb tot d'una manera ràpida i sense poder-ho raonar, no?
Perquè tot li va malament, com la seva vida amorosa, social, a la feina, i clar, com que no aguanta més aquesta relació, pues no vol viure més en aquest món.
Aquesta era l'opinió del carrer. Segurament algunes coses poden coincidir amb les dades i amb el coneixement que teniu vosaltres sobre el tema. D'altres potser hi haurà algun mite que haurem de trencar aquí. No sé si voleu comentar, per exemple, sortien com a causes que la gent veia drogues, depressions, malaltia mental... situació també de crisi o de manca de feina, de parella, etc. Un altre aspecte que m'agradaria també que es comentés, el tema de l'egoisme, que a vegades s'associa també una persona que suïcida i una persona que no veu com està fent patint els altres. Déu-n'hi-do, això també. I després, un altre aspecte que també sortia, potser aquesta persona no troba l'estima al seu voltant. Clar, això també pot ser que sigui així, però potser no. Què en podríem dir d'aquestes opinions?
Bé, en general, l'opinió del carrer sí que recull bastant els factors de risc que els especialistes s'anomenen quan estan parlant del risc de la mort per suïcidi. Sobretot s'anomena molt la depressió, la malaltia mental està darrere d'uns dels principals factors. Han anomenat també el fet de quedar-se sense feina, que és un life stress, o sigui,
un estressant, sí, una gent estressant a la vida.
A la vida quotidiana.
Correcte, sí, sí.
També s'ha anomenat, doncs, la droga, o sigui, conductes addictives, alcoholisme, la droga. També ho han dit molt generalment, però el trobar-se malament, però això sobretot amb la malaltia crònica que cursa amb dolor, sobretot amb gent gran, doncs és un dels principals motius de morts per suïcidi. I jo apuntaria un altre, que és la solitud. Uh-huh. La persona que està desarraigada amb un desarraigament social.
Uh-huh. I aquests serien vincles.
Sense vincles, uh-huh. Exacte. Que això ho ha anomenat una persona que no troba un suport en el seu entorn.
Uh-huh.
Aquests serien els 5 factors de risc que suposarien una probabilitat més alta de suïcidi. Vull dir-ho d'aquesta manera perquè no tothom que presenti aquests factors de risc
és
exacte. Jo crec que cal fer aquest matís i que la gent, doncs, no totes les persones que pateixen depressió acaben suïcidant-se, ni totes les persones que viuen soles s'acaben de suïcidar, sinó que són factors de risc, és el que estem anomenant. Però,
sí, i després digues. Aquests aspectes que dèiem, el tema de l'egoisme o el fet de que la persona, una causa pugui ser, és que no troba l'estima al seu voltant. Què en diríeu?
No, és que ben bé, jo penso que no, que, bueno, justament comentàvem també, no és una qüestió valorable el tema de l'egoisme, perquè la persona que està fent un intent o tenir un pensament de suïcidi no es lliura en aquell moment. Té un patiment tan gran que fins i tot no pensa en la gent que té al voltant. Llavors està fent un acte d'alguna manera perquè és l'única solució que tenia. Dels factors de risc que anomenava la Cecília, hi ha una guia molt interessant que també m'agradaria anomenar, que ha fet la Comunitat de Madrid, que és www.madrid.org. Uh-huh. I aquí ens parla una mica quins són aquests factors de risc. Fins i tot aquesta llista que anomenava la Cecília la fa una miqueta més extensa, una alta psiquiàtrica, situacions del nivell d'impulsivitat, agressivitat o baixa tolerància a la frustració. I llavors, el que comentàvem, potser no som ningú per valorar si és un acte egoista, perquè aquesta persona no té una llibertat per poder fer aquest acte.
Mm-hmm.
Jo voldria fer una petita aclaració. És una de les... Crec que és l'única mort que socialment diem és que és egoista. Mai ningú s'ha passat pel cap que una persona, quan mor per càncer, una altra malaltia, el tatxem d'egoista. No tatxem d'egoista aquell que es mora per una altra malaltia. I estem davant d'una persona que té un patiment intern enorme. I això ho invalida.
Em sembla que no calen més paraules. No calen més. I també el fet, jo voldria apuntar, el fet de sortir, potser no troba l'estima al seu voltant.
I la manca de previsió, saps, Oriol? Perquè els especialistes diuen que des de que la persona té el pensament i fins que es comet aquest acte o aquesta acció, de vegades hi ha una hora, i potser intenten contactar amb la família, però potser no els troben, o potser no tenen en aquell moment algú alguna persona propera per poder parlar-ho. Llavors, amb una hora de previsió, moltes vegades és molt difícil poder fer una actuació.
Mm-hmm. Sobre això que apuntava, moltes persones s'han suïcidat i, en canvi, tenien un suport de vincles i un suport social que dius que en principi no es corresponia amb el que podria semblar.
Mm.
Per què això? O potser és una pregunta d'aquestes incontestables.
És difícil. Sí que, possiblement, entre les causes de que una persona pugui dur una mort per suïcidi, Podria estar, doncs, que hi ha hagut una idea que... És una idea que ha estat com premeditada en el temps, que això, doncs, estaria més associada al trastorn depressiu, no? Perquè el mateix trastorn comporta aquesta ideació suïcida, la malaltia de la depressió. Després també hi hauria, com apuntava molt bé la Mònica, la irritabilitat. És aquest moment, doncs, que tothom hem tingut en les nostres vides d'ofuscació i que donem el cop de puny a la taula, doncs és la impulsivitat, no? I això pot comportar, doncs, entraria dintre d'aquest 74-50% en què passa menys d'una hora entre el pensament i l'acte, aquesta impulsivitat. I després també entraria l'ansietat psíquica, és a dir, és molt el patiment de la solitud. Això és una circumstància de personalitats que són de tipus més dependents, per exemple, el risc que poden tenir persones que s'han quedat soles a la vida.
En l'experiència traumàtica d'un suïcidi hi ha un abans i hi ha un després. Un abans, que també és aquí on cal incidir en prevenció, de seguida en parlarem, però parlem també d'aquest després que cal superar. I aquí m'agradaria que poguessis presentar la vostra associació, una associació de supervivents. Com s'entén aquest concepte de supervivents quan estem parlant d'aquest àmbit, d'aquest entorn del suïcidi?
La paraula supervivent la vaig escoltar per primer cop a través de la doctora Carmen Tejedor, que és la persona que més en sap, és especialista per tota la seva vida dedicada al suïcidi. I el dia que la vaig anar a veure amb el meu marit, doncs, clar, ens va dir, és que ustedes són supervivientes, no? I no havia escoltat mai aquesta paraula. Sempre associem la paraula supervivent a tragèdies, accidents, etc. Però sí que hi ha una tradició, sobretot als Estats Units, que hi ha moltes associacions de supervivents que són realment supervivents en tant en quant el suïcidi, la mort per suïcidi, viure de prop una mort d'aquestes característiques és una tragèdia. És que hi ha un abans i un després. Aleshores, el supervivent és l'altra víctima. O sigui, el que mor és víctima, però les persones que ens quedem som les altres víctimes perquè ens afecta aquella mort d'una forma totalment significativa i que ens trenca biogràficament. Hi ha un abans i un després. Les nostres vides...
Hem parlat en aquest programa, en altres ocasions, sobre el tema del dol, l'elaboració del dol. Però, clar, en una situació d'aquest tipus, i això, Cecília, tu ens ho pots explicar des de la vivència personal, en el teu cas, va ser un fill?
Sí.
Va ser un fill de 19 anys, el
sí.
que va morir per suïcidi.
Sí.
En què és més difícil? Per poder entendre una mica més també la vivència dels supervivents, en què complica aquest procés d'elaboració del dol quan es perd una persona estimada per suïcidi?
El dol per suïcidi, penso, i molts especialistes així ho diuen, que és potser dels més difícils de fer el seu procés, no? Perquè des del moment inicial, des del moment zero, en què et diuen la notícia, has d'anar gestionant dos fets cognitivament o psicològicament molt importants, que és el fet tan inesperat de la mort i el per què d'aquella mort. I és a partir d'aquest moment de que aquestes qüestions te les estàs elaborant contínuament. Per això estàs del moment zero. I clar, és un treball psicològic molt realment fatigós i realment totalment trencador per a aquella persona. I això fa que el dol, doncs, estigui ple des del primer moment de preguntes, de que tu et retreguis a tu mateix, que tu no has sabut veure alguna cosa. O sigui, estàs fent la reconstrucció biogràfica d'aquella persona des del moment zero, com ha anat. O sigui, els últims segons, els últims minuts, l'última hora, el dia abans. És una reconstrucció que estàs visquent juntament amb l'absència. Vull dir, aquella persona ja no tornarà. I això comporta el sentit de la culpabilitat que acompanya tal el procés de dol per suïcidi.
Hagués pogut fer alguna cosa, no? Com una pregunta que pesa en aquesta elaboració molt més complexa del dol.
Sí, perquè ens creiem responsables. Vull dir, ens pensem que som responsables de tot el que passa al nostre voltant. La societat mateix ens fa responsables de tot el que et passa al teu fill, el que et passa al teu avi, el que et passa al teu pare, no? Perquè tu ets responsable. I et fas tu mateix responsable de dir què he tingut a veure jo amb aquesta mort. Què li ha passat pel cap que jo no, a mi se m'ha escapat? I això és un turment. És un turment juntament amb les emocions, evidentment, que s'aboquen amb una, bueno, sense control, no? I això fa molt difícil.
Què necessita una persona que ha patit el suïcidi d'un familiar o d'una persona molt pròxima? Què necessita del seu entorn, dels amics, dels familiars?
Necessita algú que estigui al seu costat, que faci realment acompanyament, que li pugui deixar parlar. És molt important. És molt important perquè aquestes preguntes del per què te les fas en veu alta i a vegades cridant, perquè és tanta l'impacte. I és molt important que aquella persona estigui al costat callada, sense fer judicis, sense donar opinions, que deixi que aquella persona pugui alliberar-se d'aquest dolor tan gran que té. I també és molt important, sense emetre judicis sobre el que ha fet la persona que s'ha mort per suïcidi.
Vosaltres, com a associació sí. de supervivents, després del suïcidi,
Associació de supervivents.
Exacte,
SAS. Sí.
Quines activitats... Sou una associació recent,
sí,
fa mig any sí. que us veu constituir com a associació. Sí. En què esteu treballant així breument, almenys per poder veure les línies amb les que heu incidit per començar i que, per tant, oferiu a persones que es puguin trobar amb la vostra situació?
La nostra prioritat absoluta és donar un espai facilitador i totalment ple de confiança i respecte per portar grups de suport. O fugim de la paraula grups d'ajuda mútua.
Els famosos GAM,
que normalment correcte.
El grup d'ajuda mútua sí. canvieu ajuda per suport, preferiu
exacte,
suport.
Exacte, perquè considerem que el dol per suïcidi és un procés, no és una malaltia. Uh-huh. Això per començar. Llavors, que en aquest procés la persona ha de créixer en el seu dolor, ha de ser acompanyat. Aleshores hem donat una prioritat absoluta a formar grups de suport, que estem ja en funcionament, i amb aquests grups poder donar un acompanyament a totes les persones que estiguin en dol per suïcidi i s'apropien a l'associació.
Això seria aquesta part de després d'un suïcidi, però uh-huh. ens interessa sobretot parlar també de la prevenció, que s'està d'aquest abans del suïcidi. Com es pot prevenir, quines experiències estan duent a terme que, a més, es van donar a conèixer en aquesta jornada del dia 23?
Amb aquesta jornada nosaltres vam portar, sobretot, una experiència que és a nivell europeu, que és OSPI, que sorgeix de el que seria una lliga contra depressió, que les sigles són EAAD.net, amb les tres B baixes dobles davant. I d'aquí, d'aquest origen, que seria a nivell europeu, sorgeixen dues experiències, bueno, ben bé són tres, però aquí a la jornada vam portar dues. Una que s'està elaborant arrel de tota aquesta experiència, que és a l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, que és amb la doctora Carmen Tejedor i el doctor Víctor Pérez. I són experiències que, sobretot, són un reforç telefònic amb aquelles persones que han intentat fer un acte d'autolisis i llavors el que es fa és un seguiment per veure com està aquella persona. Són prevencions que a nivell econòmic resulten molt rentables perquè estan fent servir potser una persona a mitja jornada per fer aquestes trucades a nivell d'infermeria i preguntar com es troba aquella persona que va fer aquell primer intent, no? Amb això s'ha vist, per exemple, que amb l'Hospital Taulí, que és l'Hospital de Sabadell, s'han reduït un 30% els intents de suïcidi.
Un 30%?
Un 30%, sí.
És una data molt significativa.
Sí. I a més, estem parlant també de que no hi ha una volcada de dades. Quan parlàvem del multifactorial, del tema del suïcidi, tampoc no hi ha un estudi del després. Moltes vegades els estudis a nivell forense no determinen quina ha sigut la causa de la mort. Per tant, moltes vegades no se sap que aquella persona realment no ha mort per accident, sinó que ha mort per un acte de suïcidi, uh-huh. per una mort de suïcidi, no? Uh-huh. I llavors també aquests estudis són molt econòmics. Seria simplement, econòmics comparat amb altres despeses que es fan moltes vegades, no? Vull dir, rentables en aquest aspecte. Seria fer una volcada de dades.
Si algú pot pensar en algun moment és que sobre, encara hem d'afegir a la sanitat com està, coses com aquestes, a més podem veure que, a part de que sigui econòmic o no, en principi, sent també parlant dels números que estem parlant, del nombre d'afectats, no ens hauria d'importar,
però a més resulta que amb pocs diners a vegades es poden fer coses molt que tenen un resultat, no?
Sí, per exemple, aquesta pàgina web que també té l'Hospital de Sant Pau, que és www.suicidioprevencion.com, amb un telèfon d'urgències que està actiu 24 hores, que també et dona una mica quines són les pautes si una persona verbalitza que sent molt sol, que sent culpable, que sent que vol deixar de viure, doncs amb unes pautes molt bàsiques. També s'han fet, formacions a nivell multinivell, és a dir, fer formacions des de l'Hospital de Sant Pau a bombers, al cos de Mossos, una mica unes tècniques perquè la gent detecti quines són els possibles suïcides i com evitar aquest suïcidi.
Pots repetir la plana web, per això si algú necessita informació específica sobre tot això que estàs parlant, que penso que és important, seria la pàgina web www.suicidioprevencion,
en castellà,
sí, suicidioprevencion,
tot junt, .com. I el telèfon d'urgències 24 hores també surt a la plana.
Surten a la plana web. Vicent, Esteve, em vas fer ensenyar els...
No,
digues, volies dir una cosa, digues,
és
Esteve.
És que em sembla que ve tant això que deia ara la Mònica. Jo fa molts anys vaig fer un curs amb el psiquiatre de la Marilyn Monroe, sembla que es deia Exner, i ell deia que la nit en què es va suïcidar va intentar parlar amb ell i no ho va aconseguir... Que exactament el que deia...
Sí, sí, molt probablement, clar.
Sí, ell ho deia, que va intentar, perquè que sigui, doncs no li va poder agafar el telèfon. En aquell moment no hi havia mòbils ni...
I després no hi va ser temps. Mm. Per això, en aquest sentit, també, consignes clares o molt específiques, què es pot fer si alguna persona que ens escolta,
sobretot,
o fins i tot cadascú, no pensem
sobretot,
sempre en els altres,
sí,
si pensem en un moment en suïcidi o sabem d'una persona que està en aquesta situació. Què hem de fer? Què hem de tenir claríssim en una situació
així? Tot això és tret de la pàgina que us he comentat de l'Hospital de Sant Pau, sobretot demanar ajut a aquella persona que tingui a prop, parlar amb algú proper d'aquest tema, perquè aquesta persona li aconsellarà sobretot que vagi al metge. Vull dir, demanar una segona opinió, parlar-ho amb algú, que hi ha aquesta intenció. Demanar ajut a un professional, a un metge, a un psiquiatre, a un psicòleg, a un educador, i sobretot amb aquesta persona que està tenint aquest pensament, no deixar-lo sol. Vull dir, intentar, a veure, no ser molt insistents, però sí intentar, doncs vinga, anem al metge, jo t'acompanyo. Vull dir, amb aquest moment de risc, que és el 74% que parlava la Cecília, no?, d'aquest moment, que doncs hem d'estar allà i intentar que aquesta persona demani ajuda, assegurar-nos que demana ajuda. I tot això, aquestes consignes a la pàgina web que us he comentat surten.
prevencionsuicidio.com. Hauríem d'anar tancant, anem esgotant el temps. Cecília, es pot arribar a elaborar aquest dol complex, difícil? Es pot pacificar l'interior d'una mort per suïcidi?
Hi ha un abans i un després. Hi ha una cosa que hi ha a l'associació, tothom compartim, i és que la vida deixa de ser la mateixa. Tu pots fer la mateixa feina, pots anar a treballar al mateix lloc, pots fer la teva vida quotidiana, però la teva escala de valors, prioritats a la vida, canvia molt, molt, moltíssim quan has viscut una experiència per suïcidi. I sí, jo estic aquí, estic parlant i sóc una supervivent i vull que el meu testimoni serveixi de fer una empenta a la vida de tots aquells que ho estiguin passant malament i que sàpiguin que hi ha una associació que els podem acollir perquè puguin parlar d'allò que tot, del dolor que senten.
Sens dubte, el teu testimoni, l'autoritat amb la que parles des de la vivència que has patit i el fet de poder en aquests moments estar liderant aquesta associació ens parla de que és possible, malgrat una vivència com aquesta, tirar endavant i a més fer també, poder canalitzar aquest dolor, aquesta experiència, perquè arribi també a d'altres persones i es donguin el menor nombre de situacions semblants. Moltes gràcies per haver estat les dues aquí. Parlàvem sobre la prevenció del suïcidi i avui que ens preguntem què hauríem de saber tots sobre el suïcidi. En parlàvem amb Cecília Borràs, presidenta de l'associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, i amb Mònica Carrilero, treballadora social, responsable de l'àrea de polítiques públiques de la FECAFAM, coordinadora de la jornada que va tenir lloc a Barcelona el dia 23 de novembre, Prevenció del suïcidi, experiències i estratègies nacionals i europees. En parlàvem amb elles, continueu estant en el programa fins al final, però ara tenim més coses. L'Anna Rallo, que ens porta la brúixola, l'Esteve Pujol, els pensaments d'un educador, i serà això després d'una cançó que hem triat, que avui, Cecília, ens l'has volgut triar tu.
Sí.
Dels Manel, Ens en sortim.
Sí. És especial.
A vegades ens en sortim. No sempre, però a vegades sí, ens en sortim.
Ho hem d'intentar.
En escenes boniques, amb ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem cada bé en el retaule magnífic dels que van pel món, han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare intentant trampejar per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que va d'un barbut i que arregla una porta i després tanca els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit, un gran epitafi que arrenqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim. A vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.
Avui estem parlant sobre la prevenció del suïcidi, ens estem preguntant què hauríem de saber tots sobre el suïcidi i avui, de cap i de nou, continuem ara amb l'Anna Rallo i la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, una frase d'aquelles que ens fan perdre el nord.
Ningú mai ho podrà entendre.
Ningú mai ho podrà entendre. Una frase que, quan la diem, en quin context pot ser que ens trobem?
Mira, la vida a vegades, com diem en el programa d'avui, ens posa en situacions molt, molt difícils. Topar-se cara a cara amb l'amor és, potser avui en dia, encara més difícil del que ho ha estat en altres èpoques. No? L'amor és, en la nostra societat, un tabú. Només cal fixar-nos en la gran quantitat d'eufemismes que fem servir per parlar d'ella. Ha passat a millor vida, s'ha dormit, se n'ha anat, l'ha palmat, ha estirat la pota i un llarg etcètera. És curiós que costi tant parlar de l'amor quan, de fet, l'amor és una part intrínseca de la vida, és a dir, sense vida no hi ha mort. Però la realitat és que evitem l'amor, com si pel fet de no parlar-ne o de no dir-li pel seu nom hagués de deixar d'existir. I aquesta actitud que prenem davant de l'amor d'evitar-la es nota també en com tractem a una persona que està vivint a prop una pèrdua. A aquesta persona se li dona molt poc temps per plorar o per enyorar. O per fer el dol, de seguida se li diuen coses com «au, vinga, ja no ploris més», o «has de ser fort i passar pàgina». I aquestes persones, segurament, el que acaben fent és callar el seu dolor i sentir que ningú les pot entendre.
Teniu, els manca, pot mancar aquest espai, de treure, de parlar-ne, com fa un moment parlàvem doncs, també amb la Cecília.
Sí. Avui, per exemplificar-ho, portem el cas de la Pilar, de 70 anys. Mm-hmm. La Pilar, als seus 70 anys, deia que havia viscut una vida plena. Havia treballat, havia tingut un matrimoni amb les seves èpoques millors i pitjors, però bueno, feliç. I en aquesta felicitat també hi tenia molt a veure la seva família i sobretot els seus fills. Mm-hmm. Respecte als fills, diu que clar, ella feliç n'ha estat sempre, però que no sempre ha viscut tranquil·la, perquè la tranquil·litat s'acaba el dia que tens fills. No? O sigui, les preocupacions que pots tenir abans són preocupacions banals, sense importància, perquè et pots preocupar pels diners, per si tens feina, per si no tens, però un cop tens fills, la preocupació automàticament és no et diré més gran, però sí que és d'una altra, des d'una altra perspectiva, completament diferent.
Sempre hi ha un punt allò de l'ai al cor.
Exacte, sempre hi ha aquest ai al cor. I això que la Pilar va tindre 5 fills, és a dir, que temps i ocasions per anar-se curtint i per anar superant això, n'ha tingut. I ella no és una persona especialment patidora, però pateixes igual, ja des de que són petits, per si li costen les matemàtiques, per si té un problema amb un amic, o sigui quan sigui, el que sigui. Uh-huh. Fins i tot ara que són grans, ella sempre pateix. Però bueno, quan els fills són grans és el moment de recollir una miqueta el que has anat llaurant durant tota la seva educació. I la Pilar sempre havia estat molt al seu costat, sempre se'ls havia estimat molt, els havia dedicat temps, els havia respectat, els havia ensenyat bons valors, i ara que eren grans era el moment de veure tot això que hi havia anat llaurant. Ella diu ser conscient de que havia fet bé la feina un dia de Nadal en què el seu marit es va morir d'un atac de cor. Clar, és un
dia de Nadal, a més.
Un dia de Nadal, ja és de per si un dia assenyalat, doncs un dia de Nadal encara molt més.
Però, en canvi, aquí dius que va ser un moment en què va sentir que havia fet bé la feina.
Ella va sentir, va tindre aquesta sensació, perquè tot i que havia sigut o era un moment molt difícil a nivell familiar, va fer molta pinya. Van estar molt al seu costat, van estar tots molt junts, van ser moltes estones de reunir-se, moments per recordar el pare, moments per riure, per plorar, però moments tots ells molt viscuts en família. I a poc, amb molta ajuda, la Pilar va anar superant la mort del seu marit, que superar no vol dir deixar d'enyorar o deixar de pensar en ell, sinó simplement vol dir que, bueno, refà la seva vida acceptant que existeix aquest buit. En canvi, un dels seus fills, en Jordi, el segon, li va costar molt d'acceptar aquesta pèrdua. Ell sempre havia estat molt, molt unit al seu pare, i pocs anys després de la mort del pare, en Jordi, de forma inesperada per tots, es va suïcidar. I aquí és on comença la nova vida de la Pilar. Ella diu que la vida, com diu la Cecília, la vida a partir d'ara ja no és vida, és sobreviure. O sigui, viure sense el fill no és viure. Llavors, a partir d'aquí em puc plantejar altres coses, però viure no és.
Ella va poder, en el cas del marit, entendre o acollir aquell moment que tocava vital, però això
exacte,
la superava. No?
Això la superava. Ella no va poder assumir, no haver estat capaç d'ajudar el seu fill. No hi havia dia en què no pensés en com no s'havia adonat de que hi havia alguna cosa que estigués passant, o no parar de pensar que no fes prou, o que potser el seu amor no va ser suficient, o que no va estar prou al seu costat, i tants pros, pros, pros. I així va ser com, bueno, així com a la mort del marit ella va poder-hi donar un lloc i anar superant, amb la mort del fill no va poder fer perquè, a més, se sentia sola. En el cas d'uns anys enrere, amb el marit, els fills, els amics, familiars, van estar molt al seu costat i van fer molta pinya, però en aquest cas, precisament el que intentaven fer era evitar el tema. Pensaven que recordar el Jordi segurament el que li estava fent era més mal que bé. Li diuen coses de l'estil com, bueno, va, ja n'hi ha prou, tens que passar pàgina, no ploris més, tens que ser valenta i pensar en els teus altres fills. I tot això no fa res més que intensificar el seu dolor.
És curiós com una situació de mort en la mateixa família, en un sí. cas és viscut d'una manera...
completament diferent.
I en l'altre és viscut d'una altra manera.
Clar, la Pilar diu que només necessita que algú l'escolti sense jutjar-la ella, sense jutjar el seu fill. Necessita que la gent comprengui que recordar el seu fill i plorar el seu fill no és rebolcar-se en el dolor, sinó que precisament és una manera d'anar-lo superant. I clar, en aquest context a la Pilar li està resultant molt complicat fer el dol pel seu fill, no? Perquè per una banda per les circumstàncies en les que va passar, però també per l'altra perquè el seu entorn no sap com ajudar-la.
I com es resol això? Com es resol aquest exemple, aquesta història que avui exemplifica també el tema que estem parlant?
Doncs en el cas de la Pilar, ella un dia va sentir parlar dels grups de dol. En un primer moment va pensar sincerament que, no, que aquell grup no l'ajudava a res perquè no li podia aportar res. Però bueno, es va quedar amb aquesta informació i al cap d'un temps va anar a veure què. Clar, no es pot dir que a partir d'aquí tot fos ja de baixada. Ella, igual que la Cecília, va considerar per sempre que era una supervivent. Però sí que hi ha un punt d'inflexió, sí que hi ha un canvi. Allà va trobar com una miqueta un oasis, no? Un lloc on poder parlar, on desfogar-se, on poder dir com se sentia sense que ningú la jutgés a ella ni al seu fill, un lloc on poder posar paraules als sentiments i on sentir que, tot i que cadascú tenia el seu propi dol i la seva experiència de mort, el dol de cadascú era molt íntim i això també era respectar. També hi havia lloc per aquesta diferència.
Què n'hauríem de treure de l'experiència de la Pilar?
Doncs que el dol necessita fer el seu procés. Aquest procés varia molt en funció de la relació que hi havia amb la persona que s'ha mort i la persona que ha sobreviscut, les circumstàncies de la mort, el com és cada persona i mil variables més que fan que cada dol sigui diferent. Però tot i que cada dol és diferent, tot dol s'ha de fer. I, per tant, hem d'aprendre a deixar lloc a aquest dol, a que es pugui tindre temps per fer-se i per elaborar-se.
Donar-li espai.
I donar-li espai.
D'aquesta frase que dèiem al principi, no...
Ningú
mai em podrà entendre, aquesta frase que podríem dir d'alguna manera ens fa perdre el nord, el recuperaríem dient...
Hi ha qui et pot acompanyar.
Hi ha qui et pot acompanyar. Cecília, jo no sé si la sensació aquesta d'una experiència molt difícil... que és difícil que els altres t'entenguin, justament amb persones, quan compartim amb persones que han viscut amb cadascú amb les seves diferències i els seus matisos, però experiències semblants, és més fàcil de sentir-se acompanyat.
Sí, facilita molt. Hi ha una cosa entre els supervivents de suïcidi, que és que quan ens reconeixem, vull dir, quan tu tens al costat un altre supervivent, aquelles dues persones han estat allà, en aquell patiment tan gran que han tingut, no? I això els hi fa com una germanor de dir, val, puc entendre i puc imaginar-me el teu dolor. Una cosa que deia molt bé l'Anna és que hi ha dols, no hi ha un dol, hi ha dols, s'han de respectar. De la mateixa manera que no hi ha un suïcidi, hi ha suïcidis. Darrere de cada dol per suïcidi, hi ha històries diferents que també cal respectar molt bé. I sobretot la impotència aquesta de perdre el fill, és la pèrdua antinatural, totalment, que és la diferència.
És la diferència entre la mort viscuda del pare, en aquest cas, del marit de la Pilar, al seu fill.
I això dificulta molt més.
Cecília, per alguna persona que tingui necessitat de trobar-se amb persones que han viscut la seva mateixa experiència, quina web per contactar amb vosaltres?
Sí, podeu contactar a través de la nostra web de l'associació www.totjuntdespresdelsuicidi.org.
Despresdelsuicidi.org. Anem a escoltar els pensaments de l'Esteve i serà ja la recta final del nostre espai d'avui.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Esteve, obrim el llibre Pensaments d'un educador per la pàgina 157, em sembla.
Molt bé,
ho he dit
exacte,
bé?
Clavat, ho he dit bé? Clavat, eh? I no miraves la meva, eh? No miraves la meva.
Primer pensament.
És el 11.2 que diu: l'optimisme és una actitud davant la vida, una forma de voler-la veure, de voler-la mirar.
L'optimisme és una actitud davant la vida, una forma de voler-la veure, una forma de voler-la mirar.
Explica'ns això. Te l'explico, Oriol. A veure, A mi m'ha agradat moltes vegades a la vida dir optimisme i pessimisme no són simètrics. Oi que no l'entens, aquesta frase d'entrada? Si dius que sí, ja no sé dir res més. No són simètrics. Mira, una anècdota ràpida. Fa 47 anys, el primer any que jo em dedicava a la docència, tenia un grup de quart de batxillerat de noies de llavors, quart de batxillerat de llavors, i de noies de llavors, esclar. Això va tot junt.
Coses de la cronologia.
Inexorable. Jo els deia, mireu, noies, heu de mirar les coses amb unes ulleres de color de rosa, si voleu ser feliços.
Avui en dia potser n'hi hauria alguna que tiraria una xancleta.
Sí, no, exacte, és el rosa, deixem-ho estar. Bueno, i una noia sumament repetidora, es deia Carme, era de Sitges, i no sé què se n'ha fet. No sé, no la vaig seguir més. Em va dir, escolti, professor, no seria millor que ens digués que miréssim el que tenen de rosa les coses? Fantàstic, eh? Fantàstic. A veure, o sigui, l'optimisme, des de llavors, jo repeteixo, que és una opció. És una opció i cal fer-la, aquesta opció. És a dir, totes les coses tenen dues cares, eh? Totes. Fins la mort té dues cares.
Per tant, hem de triar.
El suïcidi l'allibera d'aquella paret que tenen a davant i que no els deixa... I clar, hi té un aspecte tot. Per tant, cal ensenyar a fer una opció per l'optimisme. Cal veure-ho tot.
Cal exercitar aquesta mirada o aquesta tria.
Veure-ho tot, sí senyor, realisme. Però fixar la mirada, mirar allò que tenen de rosa les coses. I això no és falsejar la realitat.
De rosa o del color.
Exacte, d'un color maco, diguéssim.
L'altre pensament.
I l'altra frase...
Que penso que acaba de resumir això que has dit.
És el següent, sí, és l'11.3, que diu... Un optimista és un pessimista que ha descobert l'esperança. Clar, la frase que em va inspirar aquesta és una que s'acostuma a dir. Un pessimista és un optimista ben informat.
Aquesta és la frase, allò exacte. De la saviesa popular.
No.
És la que diuen els pessimistes,
no,
aquesta.
No, exacte. Estic d'acord que el món és descoratjador. Sí, és que obres el diari i dius, això és un espantós, no? Fa perdre l'optimisme. Per això cal ser optimista. És que si totes les coses anessin bé... No, ja no caldria ser optimista, no? És a dir, el pessimista no té cap raó per actuar. No val la pena que actuï el pessimista. L'optimista les té totes les raons, perquè hi veu possibilitats. Hi veu, i això se'n diu esperança, no? Que es diu llegir una obra de Chekhov, l'autor rus, en què un vell catedràtic, que ve a ser ell, no?, diu a una afillada, tu t'has revoltat, t'has indignat, molt actual, t'has enfadat, diu, però no has fet res per canviar el món. Chekhov, no ara, No has fet res per canviar el món. És a dir, només pot fer per canviar el món el que té l'esperança de canvi. Però no som tan idiotes, no, de lluitar per coses impossibles. No. Per tant, hem de fer l'opció per l'optimisme. Ja sé que això no soluciona el problema del suïcidi, ja ho sé, hi ha uns components psiquiàtrics, hi ha uns components clínics, ja ho sé, però sí, hem d'ensenyar a fer l'opció per l'optimisme.
Tot allò que puguem exercitar en aquesta línia, i a vegades potser en coses molt petites, farà que a vegades ens en sortim, com ens deien, com ens deien els Manel.
Exacte.
Estem ja a la recta finalíssima del nostre espai. Anem a veure si podem contestar, si tenim resposta, Jordi, per què hauríem de saber tots sobre el suïcidi, que era la pregunta d'avui.
Us heu adonat que la paraula és l'eina que tots tenim per expressar, per parlar? Doncs això és el primer que cal fer sobre el suïcidi, parlar-ne. També és una realitat. Tothom busca causes i aquelles poden ser silenciades. I el primer pas és obrir-se. Deixar de patir, patiments enormes, no veure opcions per millorar. Aquestes causes es repeteixen en molts casos i el dolor que pateixen és més potent que la lògica per viure. És a dir, no se sent lliure la persona, sinó condicionada. Suïcidi, un fet que presenta un abans i un després, i aquest després ha de ser viscut tot un procés pels supervivents. L'inesperada mort i els perquès de la mort, tot un procés reconstructiu. Acompanyament, deixar expressar, alliberar-se, continuar caminant. I donar testimoni ja és tota una empenta de vida.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies, Oriol.
Gràcies, Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Moltes gràcies pel testimoni, per estar, haver estat avui aquí.
Moltes gràcies, Oriol.
Gràcies, Mònica Carrilero, de FECAFAM. Gràcies, Anna Rallo. Gràcies, Esteve.
Nosaltres.
La setmana que ve, repetim, tenim meditació amb Vicenç Alujàs. En parlarem dimecres vinent a les 8 del vespre, que estarem aquí de cap i de nou.